També n'hi ha de cosinatges al món de les sèries.
També, també.
Toni?
El món de les sèries hi ha de tot.
Vinga, va, què hem de fer? Que tens moltes novetats,
sembla,
no?
Què et sembla aquesta música que sona ara?
A veure. Bé, sí, bé. Una mica de misteri.
Doncs aquest és el to constant de la sèrie que et porto avui, la primera que et porto avui, que és Raised by Wolves, que és una sèrie que té al darrere el Ridley Scott.
Caram, molt bé, no?
És una sèrie de grans dimensions. Sí, molt bé. Ridley Scott, molt bé. És que és el punt fort de...
El
desplegament aquest que s'intueix ja una mica amb aquesta cançó, que és la de l'opening. El desplegament de recursos tècnics, l'espectacle visual, aquestes imatges hipnòtiques que t'abdueixen pràcticament dins de la sèrie, és el gran punt fort d'aquesta història, que el que fa és presentar la història de dos androides que s'han de fer... Sí.
Ja comencem.
Dos androides, intento explicar-ho de manera que sigui... Sí. Que sembli el menys surrealista possible.
Anava molt bé amb aquesta melodia.
Però té un punt surrealista, de tot i d'aviso. És la història de dos androides que han de cuidar... Estan programats per cuidar d'un grup de nens després d'una guerra religiosa que ha acabat amb una part molt important de la humanitat.
O sigui, i la humanitat se n'ha... Ha anat a Norris
i queden aquests dos... no sé si dir-los individus. Queden aquestes dues criatures que estan programades per fer això, perquè amb aquests nens, que literalment ells fan créixer des de que són embrions, amb aquests nens han de construir una nova civilització. Estan programats per això.
D'acord.
Llavors, tu el que t'has d'imaginar és aquesta música,
sí.
Escenaris desèrtics, l'espai buit, una situació de condicions molt dures i aquells nens vivint allà amb aquells dos androides que es diuen l'un a l'altre pare i mare, d'acord? I considerant-los pare i mare. Aquesta és la situació inicial. Que el que passa aquí és que a poc, és a dir, paulatinament, tu vas veient, i els nens també, que de pare i mare aquests dos androides no tenen res.
No,
clar, perquè tota la humanitat, tota la tendresa, tota la maternitat i la paternitat que despleguen és artificial.
Clar.
Sí, són éssers programats. No hi ha res allà sota.
És un programa informàtic,
exacte,
no? Amb unes respostes limitades i preparades.
I ja està. I aleshores, clar, tens... És una història que per una banda està explicant com especialment un dels fills s'adona d'això, s'adona que els seus pares no són els seus pares, d'aquí una mica el títol aquest de Raised by Wolves, criat per llops, no? La idea del llop amb pell de xai és una sèrie amb molta referència bíblica. Com els seus pares no són els seus pares, com aquest amor que ha rebut no és un amor real, és un amor artificial, i com a més aquests androides han estat en certa manera incapaços de donar confort en aquests fills, perquè el seu plantejament completament racional i antiespiritual, perquè els volen pujar seguint, diguéssim, una línia de valors completament ateus que contrasta amb els valors religiosos
de l'època anterior,
de l'època que ha caigut, fa que aquests fills estiguin completament desprotegits. Aleshores, què passa aquí? Quina és la clau? Quan s'activa tot això? Us estareu preguntant. S'activa quan arriben uns humans en aquest planeta, uns humans que venen del món anterior, i els nens, un en concret, s'adona que prefereix anar amb els humans.
Ostres.
Amb els androides. I aleshores, quan aquests androides mostren la cara autèntica que hi ha aquí darrere, que és la cara que és de ser assassins implacables.
Per què has dit Ridley Scott només començar, eh? Que si no... no sé.
Ja, però posa-li Ridley Scott a tot això i posa-li, sobretot, una molt bona interpretació de l'actriu que fa de la mare. La mare és el personatge més interessant, perquè en una escena està... Bé, primer que l'actriu sap transmetre molt bé que aquesta tendresa i maternitat és falsa. O sigui, hi ha una cosa molt anòmala en la manera com està interpretant això. I després, quan surt la màquina assassina que hi ha al darrere, fa molta angoixa. És una sèrie que està jugant molt amb aquesta idea de fills que descobreixen que els pares no són com eren, i d'altra banda, que explora i elabora la idea de la fe religiosa com a alguna cosa que et pot ajudar en els moments més foscos de la vida, com també com a font de conflictes.
Raised by Wolves, on es pot veure?
Doncs s'estrena avui al canal TNT.
Al canal TNT.
Sí.
Què més portes, Toni?
Va, una cosa una mica més convencional, eh? Una sèrie que protagonitza Jude Law.
Home! Found a place full of charm. Ens agrada o no ens agrada Jude Law?
Molt.
Ah, d'acord.
Especialment a partir de Young Pope.
Young Pope?
Sí.
Que bo. Que...
Sí, és la interpretació en la que a mi se'm va guanyar, personalment se'm va guanyar...
Fins aleshores...
Sí, però en aquell punt hi ha un punt d'inflexió allà. També està triant molt bé els projectes, trobo, que és el cas de The Third Day, que és aquesta minissèrie que s'estrena dimarts vinent a l'HBO. Amb aquesta minissèrie us diré, estic en... Us la recomanaré millor quan hagi vist el final.
Ah.
Perquè és la mena de sèrie que és de misteri, on el viatge és molt absorbent, però també és la mena de sèrie que l'últim episodi ho han de lligar tot.
I ho han de fer molt bé, no?
Ho han de fer bé al final, perquè si no quedaran moltes coses sense resoldre. Aleshores, com que he pogut veure, m'han avançat tots els episodis, menys l'últim, és una recomanació, diguéssim, amb aquesta reserva.
Quants són? Quants episodis?
Són 6 episodis. Ah. Us hi trobareu el següent, us trobareu una localització que és molt espectacular, perquè és una illa situada en un lloc remot on només s'hi pot accedir a través d'una carretera que s'inunda durant bona part del dia. Per tant, és un lloc aïlladíssim. Uh-huh. En aquest lloc aïllat hi ha una sèrie de personatges que són molt estrafolaris. I, a més, passen coses molt estranyes. I allà hi arriba un personatge que interpreta Jude Law, que comença a tenir visions, comença a veure coses molt estranyes. Té un punt, en certs moments, recorda a Lost, quan els personatges s'endinsaven per la jungla i se sentien veus. Doncs és una mica aquesta...
No vaig mirar Lost, llavors...
Estàs perdonada. sempre hi ha temps per tot.
No sé si n'hi ha per mirar Lost, perquè jo aquestes sèries de defectes tan paranormals i tan fantasia, tan...
Ah, doncs aleshores pot ser que no entris a The Third Day, podria ser.
Però Jude Law és una...
És la teva al·licient, eh? Sí. Doncs Jude Law és el protagonista de la meitat de la sèrie.
D'acord.
L'altra meitat hi ha un altre, és un altre personatge. Està estructurada com un díptic, és a dir, tot passa a l'illa, la meitat de la sèrie és un personatge, l'altra meitat és l'altre personatge, no vull explicar tampoc molt més, eh? La idea és que el que ho agrupa tot és aquesta illa on passen coses molt estranyes, que recorda una mica la pel·lícula de Wicker Man, i és sobretot és una sèrie molt efectiva, atrapant en el misteri, i amb una fotografia i una direcció artística que són brillants. Al darrere hi ha, no sé si vas arribar a veure, Utopia, que és una sèrie fantàstica d'un creador britànic que es diu Dennis Kelly, doncs és la primera sèrie que fa després de fer Utopia. No és tan singular com Utopia, que era una sèrie molt especial i que, per cert, podeu trobar a Filmin, però és una sèrie que sap atrapar molt bé l'espectador, i esperem que sàpiga tancar una mica el misteri al final.
I aquests 6 capítols del Jude Law perdut en una illa misteriosa, on els podem veure?
Doncs dimarts vinent s'estrena a l'HBO.
La setmana vinent a HBO. Mm-hmm. Molt bé, ja tenim deures doncs per la setmana vinent. I més títols, Toni?
Va, doncs mira, aquesta és We Are Who We Are. Mira, doncs això és la primera sèrie que fa Luca Guadagnino, que és conegut per ser el director de Call Me By Your Name.
Oh.
Ara sí, eh? Ara,
quina pel·lícula, ara aquesta que s'ha entrat a la primera.
Ah, bé,
quina delícia de pel·lícula.
Sí, i d'interpretacions, sobretot.
Quina delícia, i els paisatges, i els diàlegs, i els personatges, i el que queda sense lligar.
Veus, allà sí que està bé, que cosa sense lligar en aquesta mena d'història, sí, és correcte. Doncs aquí és el territori és una mica diferent en alguns aspectes, perquè està ambientat en una base militar americana a Itàlia. Uh-huh. D'acord? Aleshores, per què hauríem de veure ambientada en una sèrie ambientada en una base militar americana a Itàlia? Doncs perquè la base militar serveix com a metàfora de la rigidesa. No? Una base militar, o sigui, normes, sí. I ensenyar identificacions, rigidesa, has de complir amb una sèrie de, no? Una sèrie de normes constantment, no hi ha res més rígid que l'exèrcit. Sí. I en aquest món hi arriben un adolescent amb les seves dues mares, la mare és coronel, que l'interpreta la Chloe Savigny, i aquest adolescent és un adolescent que està buscant el seu lloc al món. Aleshores, tu per buscar el teu lloc al món necessites flexibilitat, oi que sí?
Sí, no precisament disciplina militar.
No precisament això.
Que després passa el que passa.
Però, de fet, tota la sèrie està jugant tota l'estona amb aquest contrast, és a dir, no només aquest adolescent i altres adolescents que viuen allà amb les seves famílies, sinó també els adults són tot personatges que necessiten o bé trobar el seu lloc al món, per tant, ser lliures, o bé que ja han acabat encasellats i se senten atrapats per aquest corset, no? Aleshores, el que fa molt bé la sèrie és jugar amb la metàfora del món militar, per exemple, que sentíem aquesta cançó del Klaus Nomi, aquesta cançó tan peculiar. Aquesta cançó sona en un moment en què hi ha una cerimònia militar molt, molt seriosa. Aleshores, busca aquest contrast de... la rigidesa i la cosa molt sèria de la cerimònia militar amb la recerca d'explotar, de fer coses diferents, de fer coses singulars, de ser diferent, que era el Klaus Nomi com a cantant i com a persona artística. Juga molt bé també amb les cançons, és a dir, l'adolescent va tota l'estona amb els auriculars posats i és una manera també d'expressar la seva visió del món a través de la música que ell va escoltant.
Ara que parlàvem de... que hem fet referència abans a The Young Pope, és un dels elements també que crida l'atenció de la sèrie, no? Com juguen amb la música, sí. amb cançons molt conegudes, a més, en moments molt insospitats, no? Cançons que en principi no vincularies mai.
No lliga amb el lloc.
Oi? Sí, amb una missa o amb un papa posant-se l'anell, doncs una cançó allà.
Sí, el joc de contrastos pot funcionar molt bé i pot explicar moltes coses. I és, jo diria, el que fa millor We Are Who We Are, fer servir la música per explicar els personatges. En altres aspectes, potser, jo crec que li pesa molt, que això li passa a molts guionistes i directors que venen del món del cine, que quan fan una sèrie es pensen que és una pel·lícula llarga. I no és exactament el mateix. I a vegades els personatges fa la sensació que hi ha escenes que s'allarguen massa, els personatges fan voltes sense rumb fix, o li falta una mica aquesta direcció que normalment tenen els guionistes de sèries.
We Are Who We Are, on la podem veure?
Doncs a l'HBO també, dimarts vinent.
S'estrenen sempre en dimarts, les sèries?
No, és una casualitat. L'HBO ha decidit fer un doble... De fet, Netflix sí que acostuma a estrenar sempre els divendres, tot i que darrerament està fent, de tant en tant, ens sorprèn amb un dijous, però no hi ha un dia establert,
no un dia
això,
fixant.
L'estratègia de cada sèrie.
I una de les sèries de les que més s'està parlant ara mateix és una de superherois, eh que sí?
Sí, és The Boys.
The Boys. Please allow me to introduce myself. I'm a
man of wealth and taste. Tinc les meves reserves de qualificar-la com a sèrie de superherois, eh?
Op! Per què?
O sigui, hi ha superherois. Això és innegable. Però són superherois execrables. Sí, són superherois.
Una cosa no treu l'altra, eh?
No, o sigui, una cosa... Clar, justament juga amb això, no? Juga amb la idea del superheroi ha de ser una cosa i aquí ens trobem... Però és que té un dels personatges, que és Homelander, és probablement, especialment en la segona temporada, que s'acaba d'estrenar, és probablement un dels personatges més sàdics que hem vist a la tele en molt de temps. No dic sobretot que no em sembla ben bé de superherois, perquè és una concepció del superheroi diferent a l'habitual. Són superherois que estan lligats a una indústria de l'entreteniment. Són productes, aquests superherois. Són productes que tenen darrere campanyes de màrqueting, publicitat, o sigui, tenen darrere tota una estructura molt semblant al que podria ser Hollywood o qualsevol indústria de l'entreteniment gran. Aleshores, com que aquests personatges el que fan bàsicament és excedir-se constantment, hi ha de fons, i no sé si tant de fons o ja més en primer pla, hi ha una crítica bastant potent als excessos de Hollywood. Aleshores, és una sèrie de superherois o és una sèrie sobre Harvey Weinstein i companyia? Bueno, està en un territori mig. Sí. Si tu mires un tràiler, diguéssim, o te la mires per sobre, efectivament hi ha uns senyors vestits amb trajo i van amb tot l'aspecte de superherois. Però el fons de la sèrie és bastant més interessant que això.
Home, va molt més enllà, clar, aquesta lectura.
Sense ser seriosa, eh? O sigui, us heu d'imaginar una sèrie gamberra, passada de voltes, divertida, però amb aquest esperit crític que és molt permanent.
O sigui que no és alliçonadora, no? No vol quantificar ni res d'això, però sí que assenyala...
Va posant la punteta, sí, clar, perquè pensa que aquests superherois poden fer el que volen perquè la indústria que tenen al darrere va aixugant, va netejant i va tapant tot el que fan. Aleshores, això, hi ha un paral·lelisme bastant clar amb el món de Hollywood. I al mateix temps també hi ha una crítica, no tan directa, cap al públic. És a dir, són aquests superherois, aquests personatges, el que fan és basar-se en el fet que són tan estimats i idealitzats pel públic, clar, per mantenir una imatge per un costat i fer una cosa completament diferent per l'altra.
Carta blanca per fer el que vulguin. Sí, sí. I en la segona temporada es manté aquesta línia?
Sí, aquest joc de la hipocresia es manté i sobretot han estat molt hàbils agafant, fixant-se en el personatge de Homelander, que la primera ja va ser, que és una mena de Superman Ken, diguéssim. Sí, és com el superheroi perfecte, sí, per antonomàsia, fixant-se que és un personatge que dona molt de joc, perquè aquesta perfecció contrasta molt amb el nivell de sadisme que és capaç de trobar. I aleshores la sèrie ha fet molt bé en agafar aquest personatge i donar-li un protagonisme que abans no tenia tant.
The Boys a Amazon, eh?
Sí.
Amazon. I la següent és una sèrie que demostra una cosa que a vegades és difícil de demostrar, i és que no fan falta molts recursos per fer les coses bé, o com a mínim per atrapar l'espectador. So, I shot a
man last week. Really? Doncs mira, això és Talking Heads, que és un projecte que de fet surt, no d'origen, però sí que surt la versió del 2020 de la pandèmia que estem vivint i que en els últims mesos. Clar, aquesta pandèmia ha provocat moltes coses, però en el món de la televisió han endarrerit rodatges, ha provocat que hi hagi una sèrie de normes de seguretat que s'han de complir, doncs això dificulta moltíssim la feina. Llavors aquí una ment brillant de la BBC va dir, escolta, anem a recuperar aquesta sèrie de monòlegs que de fet d'origen es va estrenar als 80, que va escriure, són monòlegs que va escriure el dramaturg i guionista Alan Bennett. Anem a recuperar això, que va tenir una primera temporada als 80 i una altra als 90, que després va quedar completament oblidada, i anem a fer-ne una versió nova d'això. Clar, és perfecte en temps de pandèmia, perquè els recursos són mínims. És un actor o actriu mirant a càmera i explicant una història.
Però han anat a buscar textos nous o han recuperat
els... Han recuperat els mateixos textos. I l'Alan Bennett n'ha fet dos de nous.
D'acord.
Clar, perquè han anat a tota velocitat per fer això, aleshores escriure tots els textos nous hauria estat molt complicat.
Impossible. Però... Han buscat actors i actrius actuals.
Clar, o sigui, han buscat estrelles actuals. Mm-hmm. Per exemple, la Jodie Comer de Killing Eve, el Martin Freeman de Sherlock, la Sarah Lancashire de Happy Valley. Tu tens aquests actors que són bons amb uns textos que són bons i el resultat és una gran sèrie. Clar, és una sèrie, i a més una sèrie que és molt agraïda de mirar, perquè ara que hem començat amb Ridley Scott i aquests, no? I la grandiloquència, les grans dimensions, això és de dimensió petita, és gairebé teatral. Clar. Menys teatral que l'original, eh? Si busqueu l'original, que podeu trobar episodis sencers a YouTube, si voleu, trobareu també grans intèrprets. L'original hi havia la Maggie Smith, per exemple.
Caram.
Però que els mitjans de 1988 no eren els mateixos que ara, aleshores ara se li ha donat un punt més cinematogràfic, malgrat que no deixa de ser un actor mirant a càmera i explicant la seva història. Però és que les històries són molt bones.
Sí.
Les històries t'atrapen moltíssim. Estan plenes de girs, estan molt ben escrites. Potser les podrien haver actualitzat una mica, també t'he de dir, perquè hi ha algun element, per exemple, hi ha un personatge que escriu cartes, d'acord? Per queixar-se de coses. Potser podria fer tuits.
d'escriure
cartes. Però continua sent vigent. O sigui, la mena de personatge continua sent vigent, el text continua sent molt bo, et va atrapant a mesura que expliquen, i sobretot els que són actors bons mirant-te, no?, trencant la quarta paret,
ja tenen,
i això et capturen molt ràpidament.
No deuen ser capítols molt llargs, per això.
No, que va, són 25 minutets per episodi.
Que bé, passen bé, eh?
Quan passen bé, i a més els pots mirar, com que no hi ha continuïtat d'un episodi al següent, els pots mirar al teu aire, i sí.
Talking Heads, on el podem trobar?
Doncs això es pot veure a Movistar.
A Movistar.
A Movistar, sí.
Molt bé, i amb què acabem, Toni?
Doncs acabem amb una sèrie que ja us diré... Ara que parlàvem de la pandèmia, darrerament molta gent em diu, ostres, Toni, molt bé aquestes sèries que recomanes, però hi ha una cosa més lleugera, hi ha una cosa que ens animi una mica, hi ha una cosa amb una mica més de positivisme, i aleshores jo aquí dic, poseu a Ted Lasso a la vostra vida.
Però és veritat que necessitem això, eh?
Necessitem
respirar, finestres obertes i una mica d'alegria.
Doncs Ted Lasso, escolta, se m'ha ficat a la butxaca.
Sí.
A una velocitat sorprenent. És un personatge que me l'estimo massa per haver vist només 4 episodis, que són els que s'han fet fins ara de la sèrie.
Defineix massa.
Defineixo massa. Mira, és... Mira, perquè entengueu una mica com és el personatge, és una barreja entre Michael Scott de The Office, Phil Dunphy de Modern Family i unes gotes de Mr. Bean.
Carai!
I aleshores tens aquest individu, d'acord, que és un entrenador de futbol americà d'Estats Units, que el contracten per entrenar un equip de futbol a Anglaterra, sense tenir ni idea de futbol.
Mm.
Però ni idea...
Ni idea.
Ni idea.
Zero.
O sigui, ni haver vist partits, ni saber que és un fora de joc, zero. I o sigui, un ignorant màxim. Aleshores el col·loquen allà amb la intenció secreta de que l'equip s'enfonsi.
Que caigui, clar.
D'acord. Però aleshores la cosa és que aquest personatge, clar, rep per tot arreu. Quan arriba allà, roda la premsa.
El matxaquen.
El matxaquen. Els jugadors, cap mena de respecte.
Clar.
O sigui, rep els aficionats, ja ni t'explico. No? O sigui, és... Però ell és completament impermeable a tot això.
Ah, Resisteix, no?
Resisteix, però amb una resiliència extraordinària. I tu no saps si és que ell viu en una mena de bombolla de l'autoengany, saps? Que no està veient...
Que veu la realitat des de...
Des de la seva, el seu món, o si és l'individu més savi de tots.
Que bo.
Llavors, la sèrie alterna entre aquests dos... Entre aquests dos prismes, diguéssim. Però el resultat és una sèrie molt optimista, perquè ell no es deixa vèncer mai per res. I a poc a poc va fent. És a dir, ell a poc a poc perd partits, però va guanyant-se les persones, diguéssim.
Va fent feina.
Va fent feina.
Aquesta actitud tetlesiana...
La necessitem. Jo crec que la...
sí,
és necessària.
Sí. Va bé, va bé. Ostres, que bé. Tetlesó, on la podem veure?
Doncs això es pot veure a Apple TV.
I ja està estrenada, eh?
Sí, amb 4 episodis de cop van estrenar.
Que bé, doncs déu-n'hi-do tot el que ens has posat avui, Toni.
Bueno, per triar, escolta, sí, que teniu una mica de tot.
Per triar,
teniu el Ted Lasso, teniu els androides assassins. Per triar una mica el que us vingui més de gust quan arribeu a, quan arribeu a casa. No? Que no es tracta de veure-ho tot, sinó de...
De mica en mica.
Ah, sí, el que et ve de gust.
Molt bé, Toni, doncs la setmana vinent més.
Perfecte, molt bé.
Ja, fins ara. Gràcies. Fins ara.